No me importaría que llegués una part dels centres que no tinguin concert. No me importaría. Perquè jo, insisteixo, el sistema de qualitat és un sistema d'equitat i excel·lència, les dues coses. Per tant, si no hi ha un compromís en això, no m'importaria. Perquè sé que hi ha sector privat que està disposat a fer-ho. Però us diria una cosa, el mateix en el sector públic, el mateix compromís, exactament el mateix compromís per l'excel·lència i per l'equitat en el sector públic. I jo crec que el tema dels contractes programa és un tema que des de algun sector del sector privat i des d'algun àmbit del sector públic tampoc es veu bé, perquè en el fons hi ha gent dintre del sector públic que pensa que aquest és l'inici dels contractes programes en el sector públic. I per tant es viu molt bé sense aquest tipus de compromisos. I en aquest sentit, per tant, és necessari que s'avanci des del meu punt de vista en aquesta línia. Tercer, jo crec que ha d'haver-hi un canvi també en l'àmbit dels principis pedagògics dins dels centres. Bueno, sobre els principis pedagògics podríem dir moltíssimes coses. Però és evident que, almenys a mi m'ho sembla, que ha d'haver-hi determinades coses que s'han de recuperar. Jo, en fi, he defensat des de fa ja un cert temps que és necessari recuperar la cultura de l'esforç. Jo penso que és important. I la cultura de l'esforç no és incompatible amb el plaer d'aprendre. Això ho vaig aprendre a Hong Kong, quan vaig fer l'estada allà. No és incompatible. Un pot aplicar-se, destinar temps, esforç amb això i tenir plaer aprenent també amb l'esforç. Obtenint al final una determinada recompensa personal del que has après, del que sí. No és incompatible. Hi ha hagut una visió molt light del plaer i del plaer per aprendre. Jo penso que convé començar a trencar una mica amb algunes d'aquestes dinàmiques. No? Jo remeto, a mi em va semblar interessant, molt suggerent, la conferència del Luc Ferri. Em sembla que la va fer amb vosaltres. No? La vaig repassar l'altre dia i em va semblar que, home, jo no signaria tot el que diu, però em va semblar que deia coses molt interessants, que feia qüestionar alguns dels principis pedagògics que estan una mica imperant a les nostres escoles avui en dia. Evidentment, a l'àmbit de la direcció i gestió de centres. Bueno, jo ja fa moltíssims anys, els que m'han conegut en altres contextos, fa moltíssims anys que jo defenso que les direccions escolars han de ser professionalitzades. Molts anys. I el més curiós és que això és una... En fi, és vox populi, En fi, parles amb gent públicament defensant una determinada organització, el que sigui, et diuen unes coses i després et diuen no, clar, és que no pot funcionar com funcionen les direccions avui en dia. Podem discutir el model de professionalització, Hi ha diferents models i jo crec que s'ha de discutir. Però és evident que nosaltres som una illa en Europa amb el tema de la professionalització. Els països europeus, la immensa majoria, tenen les direccions professionalitzades. Insisteixo, amb diferents models. I això és el que s'ha de discutir. Quin model de professionalització? Però que necessitem, dintre d'un model d'autonomia de centres, direccions professionalitzades, és evident. Mireu, discutia l'altre dia amb una persona en un debat públic que va haver-hi que ella suposava el tema d'un sindicat que suposava l'autonomia de centres. No? Que suposava, perdó, a la professionalització de la direcció. Deia, home, a veure, jo ho entenc, si tu poses a la professionalització de la direcció, tu posaràs a l'autonomia, perquè les dues coses van juntes, no, és impepinable. És a dir, si tu dones autonomia als centres, necessites direccions professionalitzades i professors professionals, no amateurs. És a dir, professors encara millor preparats. Perquè és evident que és molt més fàcil per un professor agafar i dir, no, és que des del departament diuen... Per tant, jo vaig aplicar el que diu el Departament d'Educació i, sobretot, si hi ha algun problema, és el Departament el que té el problema, no jo. I si alguna cosa surt malament, no sóc jo, és el Departament que m'obliga a fer això. És evident. Però si tenim més autonomia, necessitem professionals de veritat, tant en l'àmbit de la docència com en l'àmbit de la direcció. S'han d'implementar estratègies d'èxit escolar en els centres. De manera, jo entenc, molt prioritària. Ha d'haver-hi un major, entenc jo, compromís dels professors envers i sé que n'hi ha molts professors compromesos, però s'ha d'incrementar aquest nombre de professors compromesos amb l'èxit dels seus alumnes, focalitzant actuacions i estratègies amb els nanos amb baixos resultats, estratègies que a més jo entenc que s'han de fer des de l'escola però també fora de l'escola. Hi ha molts recursos pedagògics que estan inutilitzats. El tema de les biblioteques. El tema de les biblioteques jo cada cop em poso malalt. Les biblioteques podrien complir una funció molt bona fora de l'horari escolar. I en canvi, continuen concebint-se sovint les biblioteques com un lloc on hi ha llibres i la gent va llegir. Com si fos fa 20 anys. Ja sé que han canviat molt també les biblioteques. Cuidado, estic simplificant una mica. Però la biblioteca pot complir una funció molt important. I hi ha organitzacions sobre el territori, en el territori, al costat de les escoles, que poden complir funcions boníssimes de reforç en aquest tipus de nanos. En els nanos que tenen més dificultats. En horaris extraescolars, combinar horari escolar i extraescolar, etc. Per tant, s'ha de fer un esforç més important amb això. I s'ha de fer un seguiment més individualitzat en els nanos. S'ha de fer un seguiment més individualitzat. I en el moment en què es comencen a detectar dèficits, en lectura, en comprensió lectora o el que sigui, no es pot dir, bueno, ja l'any que ve. No, l'any que ve no. L'any que ve no. S'ha de començar a actuar. Ara, tu diràs, què s'ha de fer? S'ha de forçar, s'ha de fer... En fi, els experts en didàctica, que jo no ho soc, en didàctica de la llengua, ja sabran el que s'ha de fer. Però el que no podem fer és mirar cap a un altre cantó. Hem d'actuar amb aquest tipus de nanos. No fer-los passar simplement. I evidentment ha d'haver-hi més suport, ajuts econòmics, i òbviament, per mi és evident, els millors professors han d'estar en els puestos en les escoles més difícils. Els millors professors en les escoles més difícils. I en aquest sentit, continuant una mica amb el tema de la gestió de la diversitat cultural, a mi em continua semblant inconcebible que hi hagi professors que vagin a parar, perquè moltes vegades, fins i tot, de vegades ho volen, però de vegades no ho volen, a centres on hi ha una gran diversitat cultural als centres i que, en canvi, no tinguin ni la més mínima preparació sobre el tema de l'educació intercultural. Dius, escolta, perquè ens estem jugant al futur amb aquest tipus de nanos, no? Pues no, van espetegar de vegades professors que dius, bueno, com és possible que una persona sense... O sigui, la fiquem en el lloc més difícil de tots. Aquí se li acudeix. Si nosaltres tinguéssim una empresa i tinguéssim diferents àmbits, diferents puestos de treball, no? Què col·locaríem en el puesto de treball més difícil en aquell que té menys experiència i que està menys preparat per allò? Se'ns acudiria col·locar-lo en allà. No, col·locaríem els que tenen més experiència en això, no? Jo sé que això significa canviar moltes coses. Sobre el tema de l'assignació de places, en fi, la funció pública, en fi, aquest tipus de coses. Però sabeu el que passa? I m'he saltat una transparència anterior. Sabeu el que passa? Que jo soc dels que penso que els drets dels infants i dels joves passen pels drets per davant dels drets de la resta de la població. I per tant també davant dels drets dels professors. Sí, el primer són els drets dels infants i joves a tenir una educació de qualitat. Aquest és un dret universal, reconegut, que han de tenir. I hem de posar tot l'altre, inclosos els drets dels professors, al servei d'això. No a l'inversa. I de vegades tinc la impressió de que es fa la inversa. De que primer són els drets dels professors per poder escollir l'escola que vol, llunyana o a prop de casa, en fi, més igual, l'escola que vol, per sobre del dret de l'infant a tenir en aquella escola una educació de qualitat. I, bueno, jo crec que les coses haurien d'anar per aquí. El tema de l'àmbit del professorat, evidentment tot el tema de l'accés a la professió, ja he dit ara coses, el tema del prestigi social, que no va associat a salari, El salari dels professors, tant de primària com de secundària, a Catalunya i a Espanya, està per sobre de la mitjana de l'OCDE. Ara no és un problema de salari. I en canvi hi ha països en què el prestigi social del professorat és elevadíssim i tenen salaris inferiors als nostres. Per tant, això passa per altres vies. Passa per altres vies. A l'àmbit de l'avaluació i el seguiment a l'evolució del sistema educatiu, això és fonamental. No podrem millorar el sistema educatiu si no tenim una filmació del sistema educatiu de com estan els diferents moments. Una pel·lícula, any rere any, veient com està. I un afegit. Jo crec que qui ha de fer la pel·lícula no ha de ser algú de l'administració pública. Nosaltres, en l'any 2003-2004, amb un estudi que vam fer per la Fundació Bofill i que, a més, vam elaborar com 40 o 50 persones de diferents colors polítics, de diferents àmbits, etc., deien que el Consell Superior d'Avaluació no tenia de dependre de l'administració pública, té de dependre del Parlament. Com el síndic de greuges, exactament igual. Perquè tingui el caràcter més independent possible. Jo no dic que en la situació actual, el govern actual o en l'anterior, els estudis que es fagin estiguin contaminats políticament pel color del govern que hi ha en cada moment. Que tots els estudis estiguin així. No ho dic. Perquè no puc demostrar-ho, això tal qual. Però és evident que la proximitat al govern no és la millor forma de fer estudis independents sobre l'estat de l'educació a Catalunya. I per tant, la millor fórmula, entenc jo, per precisament garantir aquesta independència, però també garantir aquesta rendició de comptes a la societat, etc., és penjar-ho d'un òrgan, que sigui el Parlament de Catalunya, i que permeti que hi hagi un acord entre els partits polítics sobre com es configura aquest Consell Superior d'Avaluació, quin pressupost té, tenir un pressupost independent de l'administració pública, etc., només per això, i que li permeti rendir comptes al Parlament quan es requereix. I una última qüestió i acabo. A l'àmbit de l'educació d'adults. Ens oblidem sovint d'això, I a l'àmbit de l'educació d'adults hi ha tres elements fonamentals. Primer, el dret dels adults, que també existeix, a tenir educació. No ho oblidem. Segon, i també molt important, a l'àmbit de l'educació d'adults, si nosaltres li donem importància, estarem enviant un missatge a la societat de que ens importa l'educació. No només la dels infants, sinó l'educació com a fenomen social. I tercer, millorarem d'una manera molt significativa els resultats dels nostres alumnes de 15 anys, de 14, de 13, de 12, si elevem el nivell educatiu de les famílies. Per tant, és una actuació, en fi, molt rentable, com veieu, perquè incideix sobre moltes parts del sistema. L'educació d'adults, que sovint ha sigut un àmbit que ha estat una mica deixat de costat, que no se li ha donat tota la importància, jo penso que se li hauria de donar molta més importància de la que té. I m'he passat una mica, potser 1 hora i 10 o 1 hora i 5, no sé. Gràcies per l'escoltar-me.